A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
Entrem ja a l'última secció d'aquest dimarts en directe des de Ràdio Vilafant i també a les veus del matí i també l'última secció de l'Àlvar Fortian des de la tècnica estructural. Molt bon dia, Àlvar.
Molt bon dia, Mercè.
I ara,
bon dia, Ivan.
Ara dèiem, bon dia. De què parlem avui? Dic, mira, doncs tornem a parlar una miqueta de la tècnica estructural perquè en vam parlar potser al principi de temporada, però hi ha moltes persones que potser te n'han anat escoltant al llarg d'aquests mesos, però no hem tornat a recordar o a parlar de la tècnica estructural i potser podem obrir una miqueta la consciència a aquelles persones que doncs, no n'han sentit mai a parlar.
Doncs sí, trobo que és un tema interessant, vam començar una etapa i l'acabem amb el mateix. Molta gent potser no ho coneixerà com a tècnica estructural, però sí que per aquí a la zona hi haurà molta gent que coneixerà en Marcelino, Giró i Roca, que era un curander nascut a Lledó, que va estar visquent a Mas Terrats, a Pontós, i allà tenia molta gent. Feia l'espallat o l'espalladura, que es deia antigament, que era una tècnica de curander. Era un
curanders,
gran curander.
Curanders n'hi havia molts a la comarca, i jo em pregunto, en queda algun encara? Perquè clar, estem parlant de gent gran que sí que tenia aquestes habilitats o aquests dons. Jo mateixa ja hi havia anat, no amb en Marcelí, però amb un altre que era... Doncs aquí, ara no recordo el poble, però actualment en queda algun?
Sí, que jo sàpigues? Crec que sí.
Sí?
Que sàpiga. Sí, bueno, la veritat és que jo em considero curander. En el moment en què aplico tècniques, mètodes, siguin naturals o rudimentaris, mecànics, que no s'expliquen des d'un punt de vista de medicina convencional, jo diria que això ja és ser curander, no? Al final,
però a través d'una altra tècnica, eh? Jo recordo més la curander allò, doncs, fent el crac-crac o tocant-te segons quins punts de l'esquena, de les cervicals, de les lumbars, que anaves pràcticament això coix, no? O que no et podies ni moure i sorties d'allà dient, ostres.
Sí, bé, ara m'ha vingut al cap un que conec que està jubilat, ara viu a Roses, que es diu Joan Esterriola, que a mi em va ensenyar la tècnica d'imposició de mans. En realitat aquest home em va curar una clavícula trencada d'un dia per l'altre. Malauradament està jubilat ja, però aquí li dono les gràcies. Però sí que és veritat, aviam, té molta lògica. Antigament la gent no tenia ni els diners ni la capacitat de desplaçar-se fins a una gran ciutat on trobaria un hospital que el poguessin atendre per una dolència, no? Llavors, per necessitat, a cada poble o cada dos pobles hi havia algun entès, ja sigui això amb plantes o utilitzant alguna tècnica que havia anat aprenent i s'havia consolidat el seu mètode. I suposo que en part, en prova i error, pues, anaven trobant la manera d'ajudar els demés. Llavors abans era molt, molt comú, molt, molt conegut, no es feia cap tabú al respecte. I és veritat que els que la seva tècnica funcionava més, doncs es acabaven fent més coneguts, no? I fins al punt, per exemple, a Olot, que és d'on te visc jo, que ja es nota l'accent poder, hi havia en Caseca, que era molt conegut. Conec el seu net, que ha vingut a consulta meva i m'ha explicat moltes anècdotes d'ell. En Caseca feia servir espelmes per arreglar tendinitis.
Ah, sí?
Sí.
Clar, és que aquest món és realment molt interessant i fascinant, no? Perquè alguna cosa feien per curar doncs, totes aquestes dolències que hi havia abans, que continuen sent-hi, però no hi havia ni les medicines ni moltes de les tècniques que tenim avui en dia, no? A les quals podem recórrer potser de manera més fàcil.
Sí.
Deixem-ho així.
Sí, i el que a mi més me fascina de tot el tema dels curanders és que antigament s'arreglava sense saber que l'origen de les dolències que es resolien tenien un origen emocional. Que ara s'ha posat recentment de moda, cada vegada es parla més d'això, de que el problema físic ve d'una emoció no gestionada, sigui pròpia o heredada, és a dir, presa o que vingui en la informació genètica, no? A vegades una emoció, un conjunt d'emocions. Que ara se'n parla també molt des del moment en què el doctor Hammer va entrar amb la bioemoció, i ara està a l'ordre del dia. Però em sorprèn molt que abans sapiguessin arreglar sense saber que aquestes dolències que resolien no només resolien dolències físiques, sinó que dissolien enfados que estaven allà enquistats, no? I me fascina, perquè tenien la capacitat des de la seva ignorància al respecte de sanar igual que els que ara avui dia tenim aquesta informació o aquest coneixement.
I funcionava, perquè si no les persones no entrarien, sortirien i repetirien.
Exacte, exacte. I, bueno, jo tinc la sort de poder-ho veure. Els humans som molt de veure per creure. Jo ho era igual, eh? Simplement que vaig tenir la sort que m'havia trencat la clavícula, era a casa d'una amica a Girona, que el seu pare feia imposició de mans, en Joan Estarriola, i em va dir, què ha de passar? Diu, res, m'he caigut, lo típic. Em va ficar la mà en la clavícula i va començar a fer com si traies un drap moll i l'expulsava, i jo me'n recordo que me'n reia, tenia 15 anys. No ho havia vist mai. Jo vinc d'una família molt racional, de...
Com la majoria.
Sí, i clar, a mi casa meva mai s'havia parlat d'això. I tot el que era esotèric era la buija i era dolent. Punto. Llavors, clar, jo amb el meu amic allà, jugant a la Play com podia, no? Amb el braç aguantat, i veient aquell home fent això, jo em vaig posar vermell com un tomàquet, que quan va marxar me'n vaig riure d'ell. Però els 20 minuts va tornar i em va amb unes caixes a la mà i em va donar la mà esquerra, no? Que era la que jo tenia trencada. I vaig dir, vinga, adéu, Joan, tot distret amb la consola. I me'n recordo com es va quedar tot patxoca mirant-me, somrient, dient, ja em sembla que no et fa mal. I, ostres, i vaig aixecar el braç, vaig fer la roda amb tot el braç i no, notava dolor.
I aquí vas flipar.
Sí, em va canviar la vida.
I la cara.
Sí, sí, sí. Ja no tenia ganes de riure-me'n. Però em vaig passar per una etapa de crisi existencial als 15 anys. I una cosa dins meu em va néixer. Jo vull fer això. Vaig intentar-ho. Vaig fer imposició de mans. Vaig inclús estar portant a l'equip de voleibol femení de Bordils, que tenien noies tendinitis i anava a fer imposició de mans i se'ls hi treia. Però no tenia un protocol on agafar-me, no sabia molt bé el que estava fent. Treia molt bé les angines, me'n recordo que al càmping del Delfín Verde on treballava em venien els lampistes quan estaven encostipats perquè se'ls hi traies amb això que feia. Passaven coses, però no sabia per què a vegades no, per què a vegades sí, per què a vegades allò que li passava a aquella persona me passava a mi, i em donava més dubtes i més preguntes que respostes, i al final, vora dels 18-19 anys, ho vaig voler deixar estar, em vaig dedicar al turisme durant molt de temps, fins que un dia vaig conèixer el deixeble de Marcelino, en Jordi Puig, que encara és viu, és de Vilafreser, ell, i en una xerrada d'aquesta tècnica, que encara prou feines tenia nom, no tenia aquest nom de tècnica estructural, sinó que, bueno, era un mètode, en una xerrada em va sorprendre, perquè tots aquells dubtes que m'havien frenat a fer el que, diguéssim, estava escrit per fer, en aquella xerrada me'ls va resoldre tots. Em va deixar bocabadat. El fet de que no existeix ningú millor que un altre per fer aquesta tècnica. Es treballa des d'una essència humana i tothom ho pot fer i resol igual.
Que tothom té la capacitat de fer-ho.
Sí, sí, és inherent a l'ésser humà. Indiferentment de les creences, religions o el que pugui haver, o les limitacions físiques o emocionals.
Mentals.
O mentals. Sí, sí. Indiferentment d'això, apliques aquest protocol i pum, passen coses i dic, ostres, que no pot pas ser.
Sempre?
Ah, aquí està, molt bona pregunta.
Clar, perquè comentaves que quan eres més jovenet unes vegades sí que funcionava, altres no, i no ho acabaves d'entendre. Llavors, amb la tècnica estructural, tu has vist que sempre funciona o acaba funcionant, o de què depèn?
Bé, depèn de l'ego de la persona que ho rep. I això diria, com que és l'ego? Sí, què és l'ego, no? Primer comencem per aquí. L'ego és el personatge al qual jo m'aferro, per diferenciar-me dels demés, tant per sobre com per sota.
La disfressa que m'he posat o m'he hagut d'acabar posant,
sí,
no?
Sí, sí, sense buscar culpables, eh? Simplement
no.
He acabat deduint que jo sóc això i potser no ho sóc. No? La meva essència, el que realment sóc jo, potser sóc una persona que sóc més vàlida del que em crec. O menys del que em crec. Tots identifiquem l'ego com el xulo pirulo. Però a vegades sentir-te menys que els altres és també ego. I et porta al mateix resultat que si ets un xulo pirulo. No estàs en la teva essència. Què passa? Que aquesta tècnica funciona només amb el permís de la persona. Si no em dones permís, jo no puc accedir a la informació que fa que es generin canvis en tu.
I tu ho veus, això?
Sí.
T'arriba aquesta informació?
Sí,
si la persona està oberta o no, perquè et pot dir que sí, però el cos, que és el que parla i el que no menteix, et dona la resposta.
Sí, perquè aquí el que fem amb aquesta tècnica actualment, amb el que s'ha arribat a polir d'aquesta tècnica, és que arribem a recol·locar la columna vertebral sense tocar-la. es fan respiracions profundes i la gent que ve a les xerrades ho veu, i la gent, bueno, la gent que ve a la consulta també, és clar. La columna es va respirant i la persona, aquella desviació, es va posant a lloc. Vale. Per què es posa a lloc aquella columna? Perquè la tensió emocional que hi ha allà enquistada es dissol. I llavors la columna què fa? Es posa al lloc on li toca.
Així sense més.
Sense més. A no ser que aquella persona estigui visquent aquella emoció ara. Si està visquent aquella emoció, li pertoca gestionar-la. És a dir, em trobo una persona que s'ha enfadat fa 3 anys amb el seu veí i encara no ho ha resolt, ha volgut fugir d'allò, no ho ha resolt, estan allà amb la seva veritat. Vale. Fa 3 anys d'allò. Em ve la consulta amb mal de lumbars perquè porta un cabreig allà, tot i que no ho identifica que està enfadat, allà estan a les lumbars aquella tensió. Li fem la tècnica estructural i les lumbars es posen al lloc i aquella persona pues, nota tots els beneficis de tenir bé les lumbars. Ja no fa mal les lumbars, ja no hi ha pressió de cames, ni mal de peus, ni peus freds, ni calambres, ni punt de mal de genolls, etc. Ara, me ve una persona que avui està enfadada amb el seu jefe, perquè avui li ha passat tal cosa. I ve a la consulta i faig el mateix protocol i allò no es mou. Per què? Perquè hi ha una llei universal que es diu el lliure albir, el libre albedrío, que és la capacitat que tenim nosaltres de jugar la partida de la vida, a prendre les nostres decisions. Jo puc prendre una decisió, que és estar enfadat i obtenir el seu resultat, o desenfadar-me i obtenir el seu resultat. Ningú m'ho pot treure, això. Llavors, indiferentment que la persona em vingui i em digui sí, sí, fes-m'ho, ja li servirà, perquè se li mouran moltes més coses, perquè emocions no gestionades en tenim moltíssimes. Però potser allò per concret amb el que ve, allò no es mou, perquè és el que està visquent ara. Això és el que jo m'he trobat amb el temps. Però clar, el protocol de tècnica estructural em porta a entendre-ho, que abans no ho entenia. Llavors, aquest home, en Jordi Puig, tornant enrere, a mi em va explicar una mica com funcionava amb els humans. Suficientment com perquè jo, quan treballo, pugui entendre tot el que està passant, a nivell físic i a nivell emocional. I ara, actualment, em dedico a ensenyar la gent a fer-ho. Perquè, clar, com bé deia ell, tothom ho pot fer, ni ningú més que un altre. És curiós perquè, per exemple, si jo em dono un cop al braç, tot i que el braç no sagni, ni em caigui a terra, em poso la mà. I això no ve des del conscient. Això ve des d'algú ancestral en l'espècie humana, que tots ho tenim.
Un automatisme.
Sí, un automatisme. Però per què? Perquè tenim amb la intenció la capacitat de sanar. Més o menys segons t'entrenis, segons tu creguis, segons ho facis. No té més.
Segons les teves creences, també?
Si són potencials, serà molt bo, i si són limitants, seran limitants. Clar, si a mi m'han dit que jo no sóc capaç, amb cap feina que faci, seré capaç.
Clar. Ja tenim aquesta etiqueta que ens condiciona en molts àmbits de la nostra vida.
Sí, i això és un ego, També és un ego. Me crec menys que un altre. I no tindre ego és entendre que ningú mai farà els mateixos passos que jo, és a dir, sóc diferent a la resta, però no sóc ni menys ni més. Formo part d'una espècie. Ni més ni menys. I això fa que, mica en mica, juntant hi altres conceptes, com ara el tindre més pensaments positius que negatius, per exemple, et porti a sentir plenitud. No? Allò que diuen, la felicitat no la pots perseguir perquè no arriba i és fugaç. Vale, però la plenitud la pots tenir. Sempre i quan miris endins i procuris per està bé tu i que tot el que facis sigui bo per tu i pels demés. Això és molt important.
I viure en coherència.
Clar, clar. Per viure en coherència, primer, per mi, vull dir que jo parlo de la meva veritat, que cadascú té la seva i és totalment respectable. Però per mi, poder viure en coherència és el resultat d'una feina ja feta. Si generem entre 50 i 60 mil pensaments al dia i jo no sóc coherent en que més de la meitat són negatius, No puc ser coherent dient que tinc coherència. No, perquè estic distorsionant la realitat, que és meravellosa, i l'estic polaritzant, que és negativa. Estic jutjant, estic pensant en negatiu, i després vull el resultat d'haver meditat 5 minuts. No. No és de ser un ésser espiritual, fer una cosa d'espiritualitat i no aplicar aquell estat en tota la resta d'accions al dia.
Àlvar, si algú vol tenir més informació o aprofundir en aquests temes, no sé si tens aviat alguna xerrada o no, o de moment que et segueixin per xarxes socials, que és el que ens proposes.
Sí, jo el que més és envieu-me un WhatsApp Podeu fer un truc, però potser estic a consulta i no us l'agafo, però si m'envieu un WhatsApp en algun moment us respondré i podem entablar una bona conversa. I sí que és veritat que també tinc intenció de seguir programant xerrades aquí a Figueres i a Olot, no? Si ho voleu apuntar, el meu telèfon és el 678-751075. I jo encantat la meva finalitat és ajudar la gent, perquè cada cop que ajudo algú, una part de mi també s'està ajudant, s'està sanant. Uh-huh. Igual que tu saps, cada cop, perquè diques això, cada cop que tu expliques, t'ordenes per dins, més que si penses i no ho dius. No?
Aquesta és molt bona. Amb això acabem, Albert Fortian. Per tu és l'última secció d'aquesta temporada. Agrair-te enormement tot aquest esforç que has fet també venint a les veus del matí a la ràdio del carrer Figueres número 5. Que tinguis molt bon estiu. Sé que hi ha una data aquí molt i molt important, que la gaudeixis infinitament com et mereixes.
Moltes gràcies.
I fins a la propera.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Mercè. I Ivan.
Que vagi bé.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.